Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Vostè és estatista.
Estatista, sí, suposo que ho diu, perquè jo sóc dels que creuen que una societat, per estar còmoda amb si mateixa, per poder avançar, per poder progressar, necessita un bon estat. I en aquest sentit sóc estatista.
Li he llegit, eh? És això, ser estatista. I sap de què parla, perquè vostè és historiador. Però no és nacionalista.
No, jo crec que el nacionalisme no és necessàriament una d'aquelles ideologies que calgui reivindicar, entenc, eh? O sigui, aviam, no ser nacionalista no vol dir no entendre que Catalunya és una nació, ho penso, ho he pensat des de tota la vida, i per tant Catalunya és una nació. Però el nacionalisme com a ideologia està carregada de coses que no totes necessàriament són bones. Jo prefereixo dir que sóc sobiranista.
Sí.
No? És a dir, crec que amb la sobirania de qualsevol nació que tingui ganes de ser independent des d'un punt de vista democràtic per millorar doncs, allò que representa la independència, que és tenir bàsicament un estat que doni servei a la ciutadania.
Clar, parla del servei, perquè en realitat ser un estat no és un objectiu en ell mateix, sinó que seria un mitjà, una eina, n'ha dit vostè moltes vegades.
És que un estat és un instrument, és una eina al servei de la gent. O sigui, la nació, que és la gent, té dret a tenir instruments que funcionin. Allà on els instruments funcionin, allà on les institucions funcionen,
sí,
els països avancen. Quan les institucions fracassen, els països solen fracassar o solen retrocedir o no solen avançar tot el que podrien. Catalunya és una nació que té un mal estat des de fa molt de temps, que la tutela un mal estat, que en lloc de fer-la avançar, normalment li posa pedres al camí, i per tant aquesta és la gran paradoxa de Catalunya. Té un mal estat que no li permet avançar. Sí.
Un mal estat fora d'ella?
Sí, un mal estat com a institucionalització. És a dir, el sistema, l'estat espanyol és un mal estat pels catalans, i allò que l'estat espanyol li permet a Catalunya, que és tenir una autonomia, l'autonomia és un mal sistema, bàsicament perquè no recapta impostos i els que recapta són pocs i no els distribueix. Qui els recapta és l'Estat, i l'Estat decideix distribuir-los doncs d'una manera que és molt perjudicial per Catalunya.
No, si ho diu molt clar, eh? Vostè va ser federalista i en un moment donat va deixar de ser-ho.
Sí, bueno, perquè durant molt de temps vaig pensar que democràticament era possible que Espanya esdevingués un estat des del punt de vista plural, federal, i que, per tant, doncs, tota la gent que hi vivia se sentís igualment ben representat. En Giddens, que és un catedràtic de dret anglès, diu que un estat, perquè funcioni, ha de ser representatiu i ha de ser just.
Sí.
L'estat espanyol ni és representatiu, perquè no representa bé els interessos dels catalans, ni els interessos culturals, ni els econòmics, ni tan sols els polítics, ni és representatiu, per tant, ni és just, perquè no distribueix bé. L'estat espanyol recapta a Catalunya, fa poc va sortir el dèficit fiscal, 20.000 milions. 20.000 milions és una baviera, aporta l'estat alemany 4.000 milions de dèficit fiscal, 4.000. Nosaltres aportem 20.000 milions a l'estat espanyol. 20.000 milions que després l'estat administra i distribueix com li sembla oportú, normalment en favor de el que en podríem dir la ciutat-estado, que és l'entorn de Madrid. No dic la ciutat Madrid, sinó allò que Madrid representa en tant que capital de Catalunya.
Madrid,
sí.
Que no és la ciutat, és el concepte del poder.
És el concepte capital, és el concepte poder.
Sí,
no?
Sí.
Aquests 20.000 milions, que els distribueix a la seva aire i a la seva manera, molt en benefici propi, jo he viscut 4 anys a Madrid. I sé.
Va ser el delegat de la Generalitat a Madrid.
Sí, i sé de quina manera l'Estat administra a favor de, no? Quan les autopistes de Madrid quebren i se les paga amb diners de tots, doncs una gran part són part del dèficit fiscal català, i etcètera, etcètera. En fi, no em vull allargar amb això.
Vostè va dir, li he llegit, que la política espanyola és heroica.
Sí.
Que es correspon a un nacionalisme heroic. Què vol dir això?
Sí, és un nacionalisme de vella, antic, de simonònic, és un nacionalisme que té l'heroïcitat, és a dir, el manteniment del poder centralitzat a la manera tradicional, doncs com a principal argument. És heroic, s'ha d'aguantar, la democràcia no té importància, el que té importància és justament que l'Estat estigui en les seves mans, no?
Aquesta la unitat de l'Estat per sobre de la democràcia.
La unitat per sobre de la democràcia, però això encara té un afegit, que jo acostumo a posar-hi acte seguit, que és que aquesta unitat en realitat vol dir una altra cosa, és benefici propi. Els que viuen a l'entorn de la prèdica de la unitat tenen molts beneficis de l'Estat, beneficis de tot tipus, bàsicament concentrats a Madrid i en els seus entorns de poder. Beneficis des de tots els punts de vista. A Madrid la crisi es va notar poc l'any 2008 i en les circumstàncies actuals, les crisis que s'estan vivint, Madrid les centralitza bé perquè els recursos flueixen a Madrid.
En canvi, la política catalana, vostè ha dit que és aspiracional. Clar.
Sí.
És a dir, parlàvem de la política espanyola com a heroica, amb aquest concepte d'estat tancat, diríem, no sé si, com és que busco l'adjectiu, decimonònic, vell, però aspiracional, aspirar, és aspirar i no arribar.
Algun dia, espero,
vaig veient que anem amunt, però no, sí. no toca ser clar.
Vol dir que sempre està basada en un tipus d'aspiracions que mai s'aconsegueix assolir.
Però això és molt frustrant, eh?
Sí, bueno, però és bastant la lògica de la cultura, de la política catalana. Recordi que l'any 31 es va proclamar la República i al cap de tres dies es va acceptar la Generalitat de Catalunya. Ningú sabia, no, la societat catalana, què era exactament la Generalitat de Catalunya. Bueno, sí, era el sistema d'autogovern antic i medieval, no? Però en tres dies es va acceptar. Bé, i a nosaltres què ens ha passat? Doncs amb l'autonomia del 2006 doncs va passar el mateix. Al cap de quatre anys el Tribunal Constitucional va decidir que aquella autonomia aprovada i fins i tot signada pel rei, com a un, després d'un plebiscit, després d'un referèndum legal fet a Catalunya...
D'aquell que encara no hi és, diríem. L'emèrit.
Després de que ell el signés ratificant un acord que havien pres els catalans respecte de l'Estat, allò va ser substituït per voluntat d'un Tribunal Constitucional, retallant-ne doncs, un percentatge pràcticament inadmissible. No?
Els nostres oients del divan ja han sentit el nostre convidat, que s'està presentant sol, ho veieu, a parlar d'història, i què haurien de dir? La cultura, ell és la cultura. No. Jo em vaig creure que la cultura era el camí perquè les persones i els països avancessin, no?, fins a ser capaços de millorar el present i construir el millor futur. Vostè, diríem, que ha treballat tant en la cultura des de l'àmbit privat, però de regidor a l'Ajuntament de Barcelona, de conseller de la Generalitat en dues etapes, en la primera com a conseller de Maragall i en la segona com a conseller de Mas, amb continuïtat i amb aplaudiment per tothom, diríem, que això és inèdit, diríem, ja l'aplaudeixo ara. Però la cultura on ens ha dut? Realment. És a dir, què del que som nosaltres té a veure amb la cultura que hagi arribat a la població? No ha quedat molt enrere tot això? Com pobre, com que no arriba, com que també deu ser aspiracional.
Sí, no.
Sí, sí, té, no, té és, molt equilibrat, sí, és molt equilibrat, sí, no. Aquest sí, no?
No, sí, també té d'aspiracional. Aviam, comencem pel principi. Sí. Si a mi em pregunta vostè quin és el paper de la cultura en la vida dels éssers humans en general, ja no dels catalans, dels éssers humans en general, vostè, de jo, de les persones que ens puguin escoltar, li diré el següent. La cultura és el fonament de cadascú de nosaltres. No som res. Nosaltres som una mica de genètica i un molt de cultura. Li poso un exemple. Vostè no sé de quin color té el cabell, això és natural, però sí sé que ara el té ros, i això segur que és cultural, perquè vostè ha decidit que el té ros. Si algú que és tenir negre, el portaria negre. Genètic és allò que tu tens, cultural és allò que tu hi afegeixes. I els éssers humans afegim, a través de capes culturals, doncs el que és l'expressió de la nostra vida, del conjunt de la nostra vida. Som, bàsicament, estem constituïts, bàsicament, de cultura. Som cultura. No som cultura política i no sé què, no. La política, l'economia, són derivats del fet cultural intrínsec, de l'antropològic. Som éssers culturals.
Això és allò que en dèiem en psicologia, el context, no? La part que arribava biològica i la part que ni podem dir cultural o de l'entorn, etcètera, no?
Som bàsicament això. Jo sempre he pensat que un país i una societat, doncs, que dedica esforços, dedica recursos l'escola, entesa com a part de la cultura, a la cultura, entesa com la formació, com el coneixement, com el conjunt dels valors que utilitzem, com el conjunt de coneixements que tenim, això és el fonament per a una bona societat. I m'hi he dedicat sempre i molt de plaer. Ara, què li passa a Catalunya? La cultura, com tot l'altre, necessita, a banda del que cadascú fa, del que cada família fa, del que vostè rep de la família, dels amics, del pati, de vostè mateixa, quan es posa a llegir, totes aquestes coses, a llegir, escoltar música, en fi, tot
sí,
això.
Sí, sí, sí.
A banda d'això, hi ha una altra cosa, que són les institucions públiques, tot allò que l'Estat aporta a la cultura. I nosaltres, des d'aquest punt de vista, doncs, miri, només ha de repassar la història. Quan els grans països estaven creant, quan els grans estats estaven creant els teatres nacionals o les biblioteques nacionals, doncs a nosaltres encara ens faltava doncs 170, 150, 200 anys per constituir-ho. L'Institut d'Estudis Catalans neix molt més tard que no pas l'Acadèmia Francesa. El nostre Museu Nacional neix gairebé 150 anys més tard que el Prado, en fi, etcètera, etcètera. Per què? Perquè institucional sempre hem tingut doncs, una certa dificultat com a conseqüència del nostre peculiar paper en el context d'una cosa que se n'hi va dir en el seu temps, doncs, les corones, la corona espanyola, diguem,
ja,
l'estat espanyol.
Ja veieu que la cultura continua entusiasmant el nostre convidat avui al divan, Ferran Mascarell.
Arroba el divan Còpulo. It's been a hard day's night and I've been working like a dog.
De la cançó dels Beatles a la pel·lícula.
Tell me, how did you find America?
Turn left to Greenland.
No, actually, we're just good friends.
Per què ens ha triat aquesta peça de Beatles i també la pel·lícula, que és menys coneguda aquí, eh?
Bé, no, perquè per la meva generació, aquella, els Beatles, com els Stones i tots aquells grups de principis dels 60, doncs és com una mena de ruptura,
sí?
Ruptura doncs, amb totes les tradicions prèvies des del punt de vista musical, la ruptura d'allò que escoltaven els pares, d'allò que escoltaven els avis, no? És com un canvi, és allò que els temps estaven canviant, nosaltres ho expressem a través de la música, no? Quina nit la d'aquell dia, recordo que la feien al carrer Aribau, aquí a Baix de Tot, a tocar la universitat, i amb els amics que la vaig anar a veure, entre altres recordo que hi havia en Ferran Renyer, l'actor, que érem veïns de barri a Sant Just.
Barri a Sant Just.
Vam sortir corrents d'allò, corrents fins a dalt a la Diagonal, perquè aquella pel·lícula donava per córrer, no? Era
sí.
La sensació de que era un
era
llenguatge diferent,
no? Això,
era
clar.
Una altra cosa, no? I era un llenguatge que per nosaltres, doncs, per ara, el que per ara és per molta gent. Doncs.
Clar, perquè vostè va néixer el 51, per tant, això estava passant que Franco encara era viu.
Oh, i tant, sí, sí.
I tant que encara era viu.
Troba el divan amb Sílvia Còpulo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancòpulo.
Els Beatles, els Stones. D'aquella bogeria una cançó com més amorosa.
Sí,
no? I la seva Lady Jane?
Sí, aquesta cançó m'encantava, tot sigui dit.
Era Beatle, es va sabent aquí el rerefons romàntic.
Bé, si parléssim, vostè i jo en privat li explicaria que el món...
No, perdoni, estem en privat.
No, ja ho sé, ja, per això li explicaré.
Digui.
Que aquestes cançons romàntiques dels grups de rock,
sí.
No sé per què m'agradaven especialment, diguem-ne, m'agradava molt el rock, però les cançons d'aquest estil, el Lady Jane i companyia, m'agradaven molt. Com després em van agradar molt doncs, tot el món italià, totes les cançons italianes, no? Sí, m'agradaven. I això segurament venia d'haver escoltat doncs el que agradava a casa meva, que era molta cançó llatinoamericana d'aquells anys, el tango
sí.
Argentí, o fins i tot
balla el tango, vostè sap ballar el tango?
No sóc gaire bon ballador,
no. Ja. A casa, vostè va néixer sota una col? O sigui, això és de debò que va néixer sota una col?
No, això m'ho deia la meva mare i la meva àvia.
Però sí
perquè
o no?
Com vaig néixer a casa, aleshores encara naixíem a casa, jo vaig néixer a casa a Sant Just. I no sé per quina raó, quan a casa es deia allò de les cigüenyes i tot això,
s'hi
afegia que a mi m'havia deixat sota una col perquè a casa tenien una botiga i van agafar la broma aquesta. Jo, mentre era molt petit, em vaig creure que havia nascut al costat d'una cou.
Pita el tomés. Això és com el Patufet. Aquí Josep Lluís Santi sóc que li regala el so, eh? Molts germans eren, no?
No, això són els meus pares.
Els seus pares, el, pare, el seu, seu pare, el petit, que també era Ferran.
El petit de 14, que també es deia germà. Ai, també es deia Ferran.
Que també es deia...
Tenia molts germans. Ell era el petit de tots, en tenia molts. El meu avi era valencià, eren de la zona de Gandia, i en canvi, per la banda de mare, en tenia tres de germans de la meva mare, i és de la zona de, és de Gandesa, la meva mare.
La seva mare continua encara...
Té 95, sí.
A la botiga? A
no, la botiga no,
ha,
pobra.
Però hi va, mira, va controlar no, allò, no? Ja la botiga no, de queviures?
Ja no està, pobra, en condicions d'anar a visitar masses botigues, però bé, està bé i va fet.
I el seu pare a què es dedicava?
El meu pare era paleta.
Era paleta.
Era paleta, literal, li agradava, a més era un bon paleta, era d'aquests que disfrutava fent aquestes escales amb la curvatura, el que n'hi deien a la catalana.
Però ho està fent amb la pala, ha fet el gest amb la pala, vostè,
no, el
com va posant el
no,
ciment,
que,
no?
Que feia
no?
aquella escala bombada, que anaven posant els maons així, un al costat de l'altre, sense que els hi caiessin, això ho feia bé, a ell li agradava. Però bueno, va tenir una malaltia, els anys típica d'aquells anys, els anys 50, una mena de tuberculosi, I li van recomanar que d'allò. Aleshores es van posar a fer la botiga.
Es van posar a fer la botiga. Escolti'm, poder estudiar en un entorn familiar que no pas era de molta abundància no hauria ser fàcil per vostè.
Bé, bueno, no ho era, però no, sí, és cert. Jo vaig fer el batxillerat al nocturn i al matí...
Sí, que treballava.
Al matí sí, perquè jo no volia estar a la botiga i aleshores me'n vaig anar a treballar. Vaig buscar feina quan tenia 14 anys,
sí.
A una fàbrica de com se diu, de tornillos, no són tornillos,
cargols,
de cargols. Esplugues, Amadeu Ferrés, deia, Esplugues.
Sí.
I anava als matins, anava allà a treballar, feia de deliniana.
De deliniana?
Sí.
Que havia après a...
No, havia après a dibuixar i a fer ratlles.
Dibuix, clar, dibuix tècnic, no?
Sí,
a cinquè de batxillerat, ho dic
sí,
bé?
Sí, cinquè, sisè i preu.
I preu, eh?
I després... A la tarda, a vespre, feia això. I a la nit encara jugava a handball i no sé quantes coses.
Sí, tenia temps per tot, una cosa darrere
bueno,
l'altra.
Quan tens 15, 16, 17 anys, el temps condeix. Sí.
Va fer el preu, que encara no era cou, a l'Acadèmia Penya Albert.
Sí,
Això, coses, sí, alguna cosa. Llavors, la Penya Albert, que era a Via Laietana, tocant a Urquinaona,
sí,
a sobre del Cine Princesa.
Té raó, sí,
sí. Llavors, allò ja era un altre nivell social? Què tal?
No, aquella acadèmia no la recordo de nivells massa diferents. La recordo com una acadèmia que estava molt pensada, molt pràctica, perquè la gent aprovés. I perquè la gent...
Perquè la gent aprovés.
Sí, perquè la gent treballés unes determinades coses i aprovés, diguem-ne, no? Jo que tenia, no tenia molt temps, però bueno, m'ho vaig anar traient i després ja vaig anar directament a la universitat. Vaig tenir dubtes sobre què havia d'estudiar i a partir d'aquí, doncs, ja vam entrar a la universitat. I la universitat va ser un canvi molt important.
Així que eren molts a l'aula, la universitat.
Eren molts a l'aula, sí. Això suposo que m'ho diu perquè jo sempre dic que el que va determinar... Els atzars de la vida són molt peculiars. I estic convençut que si aquell dia que vam entrar a la universitat, que jo vaig entrar a la facultat de lletres primer, després a econòmiques, però al principi a lletres, aquell dia l'aula estava a rebentar, era mercantils a dalt de tot de la Diagonal. Allò que és al costat d'econòmiques hi havia mercantils. I allà...
Que podien ser 120 a classe.
No, eren més i tot.
Més i tot, eh?
Sí, perquè era una aula molt gran i estava plena. I aleshores, res, jo no tenia cadira i se'm va acudir dir alguna cosa així, doncs així, que escolteu, això què és? Vaig demanar la paraula, això no pot ser, en fi, etc.
El líder!
No.
Ja està, no, si un demanava la paraula, tothom allò,
sí,
sí,
bueno,
el assenyalava.
Sí, i aleshores el que va succeir és que el dia després, a l'arribada a la facultat, se'm anava acostant gent, que jo deia, vull que passa, perquè tothom...
Què està passant, no?
Sí, i aleshores vaig descobrir al cap del temps que allò era una tècnica que utilitzaven els grups polítics clandestins,
sí.
Això era l'any 70, o por ahí. Els grups polítics clandestins utilitzaven, quan veien algú que parlava que no tenien localitzat, enviaven algú a veure qui era i com era, no? I normalment, si eres un noi, t'enviaven una noia.
Per pescar-lo, sí, o sigui, perquè feia com una mena de seducció...
Feien una mena per
d'introducció
d'ambaixadors.
Era, sí.
No sé què, i quan tu... Clar, venia una noia, no sabies qui era, et deia coses, i deia, escolta, va, tenim un cercle on ens reunim per parlar de coses... I nosaltres dèiem... Jo vaig dir,
què ella, de quatre...
I en un dia, cert, això és rigorosament cert, en un parell de dies em van venir gent del que aleshores era el SUC, que aleshores era Bandera Roja, gent del que era estudiants marxistes-leninistes, gent del que el Partit Comunista Internacional, etc. Tots aquests, i encara me'n recordo, l'Helena Posa, que després va ser directora del GREC, va ser una de les noies que va venir en nom del SUC, si no recordo malament, algun va venir en nom de Bandera Roja. En fi, jo vaig començar a anar a grups d'aquests que feien activisme universitari gràcies a això.
I aquí, en quin grup polític es va apuntar o es va integrar?
Bueno, a Bandera Roja.
A Bandera Roja, Ha canviat molt, eh? Ara no el veig gaire jo de Bandera Roja, vostè.
Tampoc ha canviat tant, no es pensi. No? Bandera Roja era un grup... Bueno, home, sí, Bandera Roja era un grup que tenia tocs molt... que tenia tocs vinculats al SUC històric. Hi havia allà gent com en Soletura, hi havia en Jordi Borja, hi havia la Marina Subirats, que era professora meva, i una, era professora i va ser una de les persones que finalment em donava els papers perquè jo m'acabés fent de Bandera Roja, el Jordi Borja també. Sí, home, ha canviat. Jo vaig deixar de veure les coses amb aquella lletra o amb aquella mirada una mica així, diguem-ne, del món de l'esquerra comunista, després d'un viatge Txecoslovàquia, a Praga.
Sí?
A Praga. A Praga hi anava amb contactes de gent d'aquí i arran dels contactes vaig tenir ocasió de parlar amb directius, dirigents del Partit Comunista de Praga.
Llavors era Txecoslovàquia, ho dic perquè els oients diuen, no sé què, no, llavors ho era.
Sí, i Praga era la capital. I allà a la plaça de Sant Venceslau, que és la plaça principal, hi havia un restaurant que, si no recordo malament, es deia Ofleco, no, perdó, Pelícano.
Sí.
L'Ofleco era un altre bar que hi havia allà, on trinaven els joves. En aquell restaurant ens va convidar un dirigent del Partit Comunista, txec, i jo en un moment, amb tota ingenuïtat, érem sis nosaltres, amb tota ingenuïtat vaig dir, ostres, he vist cua a les botigues, no? I l'home aquell em va dir, no, en Txecoslovàquia no hay, no, m'ho va dir en castellà, cua, en Txecoslovàquia no hay colas, esto es propaganda imperialista. Jo ho havia vist.
Que va veure-ho aquí, ai.
Vaig dir, ui, això no funciona. Amb un jove de 21 o 22 anys no li pots dir, no li pots negar
el que està veient.
El que tu has estat veient. No, i vaig dir, ui, això del comunisme no funciona. I poc després ja Bandera Roja es va acabar i vaig passar molt greument pel SUC. Em vaig dedicar a militar bàsicament fent l'Avenç, la revista d'història, que va ser un projecte personal que vam fer amb un amic que es deia Leandre Colomer i altres amics d'aquell temps, diguéssim, vam tirar endavant l'Avenç, que encara existeix, és una de les coses que fa il·lusió, i ja vaig deixar això, i em vaig convertir en d'esquerra, em vaig quedar en l'àmbit de la socialdemocràcia, diguem-ne.
Que aquest any continua sent, d'alguna manera.
Sí, continuo considerant un socialdemòcrata.
Ferran Mascarell, avui al divan.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Les cançons italianes de Ferran Mascarell al divan.
Cae già la noche sobre el cuerpo y sobre el alma, me sorprende al fin el pensar en ti.
I què li ve ara a la memòria? És que ho he vist, la retina a vegades.
Aquestes cançons gairebé sempre estan vinculades amb els amors, o sigui, no,
un amor.
A mi m'agradaven sempre, m'han agradat sempre les cançons, aquest estil així una mica, aquestes balades sentimentals, i els italians, home, en aquells anys eren els mestres, encara ho són, però en aquells anys eren extraordinàriament bons fent cançons d'aquestes.
Como el sueño ingenuo de los niños y llamaba como un ave en busca de cobijo y llamaba.
Sí, i tant que sí. Mira, però ens ha triat cançons abans que potser es tenen a veure amb aquella primera infantesa, no sé. Què fa Nat King Cole aquí al seu divan?
Ah, bueno, aquesta és perquè venia. Aquesta és la que escoltaven a casa. Aquesta era del pare i de la mare.
Ah, verda.
¿Quién me los quiere
comprar? Aquesta era prèvia als Beatles.
Aquesta era prèvia, ja.
Porque me han pagado mal. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí.
I quins valors li han transmès als seus pares, li van transmetre?
Bueno, a casa eren gent... A veure, a casa eren els perdedors de la guerra, eren republicans, havien perdut la guerra, tenien històries complicades per part de pare i per part de mare, més per part de mare que per part de pare... Per part de pare, l'anècdota que s'explicava a casa i que a mi sempre em va impressionar molt era que el germà del meu pare havia mort l'any 38 a l'explosió famosa de davant del Coliseum.
Sí, del carrer Balmes.
Del carrer Balmes, Coliseum. Sí. Ell conduïa un dels camions que va esclatar el meu oncle. Uh-huh. Això sempre ens havia donat una relació amb la guerra molt tràgica, diguem-ne, i molt, molt complexa. I després, per part de mare, doncs la meva mare va sortir de Gandesa, doncs quan va arribar el Franco, se'n van haver d'anar a l'exili, van tornar, van caminar, en fi, etcètera. És una història que dona per explicar, per escriure llarg, no? Per tant, i ells sempre van ser una gent d'aquesta de por al Franco, no eren gent amb molts instruments, no eren els intel·lectuals que sortien de Catalunya i que després doncs tenien el suport.
Era el silenci de la por, la por.
Era el silenci de la por. Sí. No? Aquest era l'entorn de casa. I per tant, nosaltres som una generació que vam tenir que anar descobrint què és el que hi havia darrere d'aquell silenci, no? Perquè ells no volien que nosaltres visquéssim doncs, les coses que ells, les dificultats que ells havien tingut, i per tant, doncs, escolta, la seva teoria era quan menys coses del passat, millor, no? Això a nosaltres ens creava un cert buit, i segurament després, per aquestes raons, moltes de les coses que després volies descobrir, moltes de les coses que feies a la universitat tenien que veure amb aquesta necessitat d'allò. A casa eren bona gent, gent d'aquella que creia que en fi, que la justícia havia de ser per tothom i que creien que el Franco era un que havia doncs, maltractat a molta gent, matat a molts i no mereixia estar governant.
Si te quieres poner bien para dormir en buena forma en el frente de Gandesa van y tienen una funda.
Posa la pell de gallina, sentir aquesta cançó encara.
Sí, sí, encara. Fixi's que quan allò que li deia abans de Praga, quan vam sí. entrar a Praga, per la frontera, amb cotxe, érem sis amb un cotxe, quan vam entrar, els policies que ens van allò ens van parar perquè érem sis joves, anàvem malanuts, el cotxe anava molt ple, etcètera, etcètera, i a més portàvem un llibre que va resultar d'un tal Otto Sik, que era un ministre txec que estava condemnat per revisionista, diguem-ne, i al veure aquell llibre van dir, ui, vostès no entren. I aleshores ens van fer com una mena d'interrogatori. I en un moment determinat, un dels jefes que hi havia allà a la frontera diu, a veure... I es va posar a cantar aquesta cançó.
Wow.
I ens va preguntar què és això?
Què és?
Oi, i li vam poder explicar i aleshores ens va deixar entrar.
Llavors va dir, passi, caram, per una cançó, eh?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui Ferran Mascarell al divan de Catalunya Ràdio.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Quan vostè sentia per primeres vegades aquesta cançó, pensava que avui estaríem on som?
Bueno, pensava que el món seria diferent.
Seria millor?
Sí, infinitament.
Millor del que és ara?
Sí, jo sóc dels convençuts. Jo quan tenia 18 anys estava convençut que això de que un dia o altre arribaria una revolució que ho canviaria tot, aquella convicció la tenia.
I ara la revolució pot canviar alguna cosa? Què s'ha de fer per canviar el que cal canviar?
Cal canviar tantes coses. Fixi's que ens passem tot el dia parlant a nivell mundial de crisi climàtica, de crisi de justícia social, de pujada de preus que fa que tot, i a nivell català ja no li dic del que parlem, no? Perquè estem mal institucionalitzats i a nivell internacional doncs, les revolucions s'han quedat pel camí. I tot,
mal tot... institucionalitzats.
Sí, i a nivell internacional doncs, estem amb els objectius mal orientats, estem descobrint que el clima ens pot batre, no? Per tant, home, jo sóc d'una generació que creia que els temps estaven canviant i li he de dir la veritat, passats doncs gairebé 40 o 50 anys, sóc dels que creuen que no ho hem fet gaire bé o que el món no va gaire bé.
How many roads must a man walk down?
És això, eh?
És això, sí. Encara escolto amb gust aquesta cançó.
Ah, doncs.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Quantes vegades es deu haver fet aquestes preguntes i no sé si pot construir les respostes?
Bé, la resposta, les preguntes ens les hem fet molt, perquè bueno, els que ens hem dedicat a fer política i, a més, hem sigut, crec, que honestos amb la gent i no ens hem enriquit i no ens hem embutxacat i no hem fet cap tonteria d'aquestes ni hem fet res en benefici propi, doncs, home, aviam, quan et repasses a tu mateix no et quedes insatisfet. Dius, mira, has fet el que has pogut, el món ha sigut complicat. Quan jo tenia preparat el pressupost més alt que hi ha hagut mai per la cultura d'aquest país, va arribar la crisi del 2010 i ens la va, i ens ho va tombar. Bueno, sempre hi ha hagut circumstàncies que han fet difícil que la feina funcionés, però tot i així, bueno, l'hem intentat fer, i crec que quan un treballa en honestetat no pot estar descontent del que ha anat sortint, no?
I quantes
vegades? El món no m'agrada.
El món no li agrada?
El d'avui no m'agrada.
Què no li agrada d'aquest món?
No, perquè crec que és un món que té més possibilitats, que pot ser molt millor del que és, i només la cobdícia o la tonteria de molts governants fa que el món es perdi. Per què estem vivint una guerra en aquests moments a Europa? Hi ha alguna raó objectiva, allò que diguis, algo que més...
Com ho explicaria vostè, que és historiador? Per què hi ha aquesta guerra?
Costa,
Rússia i Ucraïna.
Costa d'explicar, però no hi sé veure més raó que l'afany de poder, la cobdícia de poder d'un petit nucli directiu d'un país molt poderós que és Rússia, autosostenir-se, com passa en molts altres països. Dominar els estats en benefici propi s'ha convertit en la norma de molts estats. Minimitzar la democràcia en benefici de gent com el Trump s'ha convertit en la norma en molts països, no? I això perjudica la majoria. Per això dic que no m'agrada, perquè és un món que en lloc de millorar la democràcia, en lloc de millorar la justícia, en lloc de millorar la prosperitat, en lloc de millorar el benestar, l'està disminuint, no? I dius, ostres, tanta lluita de tanta gent, doncs per viure un món en el que els més joves tenen davant una crisi climàtica que no és una broma i un nivell de minva de la prosperitat i de les oportunitats de vida que tampoc són una broma, no?
Fa pocs dies hem viscut l'11 de setembre. Puc dir moltes coses, però també puc dir que hi havia molta gent al carrer.
Sí, hi havia molta gent.
Molta gent al carrer. Cinc anys...
També n'hi faltava.
També n'hi faltava, efectivament. Cinc anys després, es podria dir allò de... La gent va guanyar l'1 d'octubre i els polítics el van perdre?
Jo no sóc dels que creuen que la gent sigui exactament una cosa i els polítics siguin exactament la contrària.
Que formen part de la mateixa ADN...
Hi ha una cosa aquí, sí, que ho relliga tot, no? Però bé, jo diria que l'1 d'octubre s'ha d'entendre bé. L'1 d'octubre és una de les expressions de col·lectives més extraordinàries que es poden haver produït en un país en temps recents, no? Sens dubte. Aquella manifestació encara ara la recordes i t'esgarrifes els dies aquells, aquella votació, la gent, l'engrescament de les persones dintre dels col·legis electorals, tot allò és molt valuós. I allà hi havia la meitat d'una societat, la meitat d'un poble, hi havia unes ganes enormes justament de canviar la institucionalitat per fer-la més bona, no? Per fer-la més contemporània, per adequar-la als temps en els que estem vivint, per acostar-la més a la pròpia societat. Però també és veritat que bé, d'allò se'n van derivar moltes... Allà hi havia moltes esperances posades que no es van complir. Hi va haver molts errors polítics en els dies següents. Teòricament hi havia preparades unes estructures que no hi eren. Teòricament hi havia preparades coses que s'havien dit coses que no existien.
Suport,
no?
Internacional, per exemple.
Totes aquestes coses, no? Aleshores, jo diria que allà hi va haver-hi un punt d'aquella política aspiracional i una mica ingènua, doncs, que caracteritza molt sovint la política catalana, per una raó, bàsicament, perquè crec que la política catalana adoleix d'un petit defecte, té un petit defecte estructural. Li costa molt pensar en termes d'estat, encara que sigui en termes d'estat futur. Quan vostè viu a Madrid, se n'adona que el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol o qualsevol altre partit, a l'hora de la veritat, saben que allò que convé mantenir és aquella estructura d'estat que amb ells els hi dona el poder que tenen. A la societat catalana, la idea d'estat propi, la idea d'estat de entendre's per raons d'estat costa molt. Aquí els partits es barallen. La raó d'estat encara no ha estat ben construïda, encara que sigui l'estat futur. Això és el que hauria de dominar la política catalana. La política catalana només hauria de tenir dues regles del joc. Una, com eixamplar aquest moviment a favor d'una independència, que segur que és el mecanisme, jo n'estic convençut, que permetria que Catalunya fos un país millor, un país amb unes oportunitats extraordinàries, perquè té una gent extraordinària. És un país doncs, ple de diversitat, ple de talent, ple de ganes de fer coses, ple de gent que sap que des de la societat civil es construeixen els fonaments reals de les coses. Tot això a Catalunya n'està ple, però té una mala institucionalitat. No té instruments, no té eines. Hi ha un llibre que es titula Per què fracassen els països, que és de dos nord-americans, que explica bé per què els països que no s'institucionalitzen bé fallen o fracassen. No? Doncs bé, a Catalunya això li passa i jo tinc la impressió que la política catalana hauria de ser capaç de pensar en termes de el principal enemic és l'Estat que tenim, que és incorrecte, és dolent, ens perjudica, i el segon gran principi és no es pot fer res que no sigui sumant esforços interns, perquè tot el que és divisió a Madrid ho disfruten. Quan dic Madrid vull dir l'Estat. L'Estat el disfruta. Jo que he viscut allà un cert temps, li puc assegurar que no hi havia cosa que més plaer donés que veure que aquí hi havia diferències d'opinió o havia discrepàncies entre els independentistes.
I té raó la cosa de Cospedal quan deia que los catalanes son unos cobardones?
No sé què volia dir, cobardones, jo diria que més aviat...
Vol dir que a l'últim moment no s'atreveixen.
Bueno, perquè, miri, una de les coses que segurament hauríem de modificar, justament parlant del que abans dèiem, és la idea de revolució. La revolució en el 1917, quan la gent no tenia res, era una cosa. La revolució, a hores d'ara, on les rentes mitjanes són les que són i de més, s'ha de plantejar d'una altra manera. No és un dia, és una cosa profunda i que té moltes variants, té moltes expressions. Vostè deia, les relacions internacionals formen part de la nostra revolució. La unitat interna forma part de la nostra. El projecte clar de país, vostè no voldrà avançar cap a un país diferent si no té clar que serà millor que l'anterior. Uh-huh. Per tant, l'ha de tenir perfectament i ben definit. No? Bé, totes aquestes coses formen part d'una idea doncs, del que hauria de ser la política una mica diferent de la que és.
Hauria d'haver una estratègia clara amb tot això.
Una estratègia i hauríem de no confondre mai l'estratègia i la tàctica. Això, els que venim del...
De fer el servei militar ho saben bé. No sé si sí, l'ha fet vostè.
Sí, jo el vaig fer. Però els que... sí. Del servei militar i d'algunes lectures de la política dels anys del segle passat. No? El segle passat, si alguna cosa tenia clar, la política d'aquell temps era que l'estratègia és una cosa i la tàctica és una altra. La tàctica sempre ha d'estar al servei de l'estratègia.
La tàctica, allò que fas avui, però que ha d'obeir a una visió, a un marc més global, que seria l'estratègia. Eh?
Exactament, una idea de futur que és la que t'ha de guiar. Sí.
Quantes vegades has somiat amb ser alcalde?
Somiat? No recordo. No, somiat no hi he somiat mai.
Malson tampoc, eh? Jo crec que sí que ho has somiat.
No, home, pensat, en algun moment hi va haver-hi l'oportunitat o la proximitat, no? Però no he sigut mai una persona obsessionada amb aquestes coses. En política jo sé que les coses passen i segons com arriben i segons com passen i desapareixen. I per tant, somiat com a tal no ho he somiat. Pensat, doncs, en algun moment que va ser possible, sí.
Però vostè el van veure, diríem que sortia com a regidor a Junts per Catalunya, ara que farà 4 anys. No hi ha la possibilitat que vostè pugui anar allà, ara que s'està discutint com va tot això d'aquesta formació?
Jo crec que en aquests moments Junts, o la direcció de Junts, per d'alguna manera, té una estratègia més o menys definida, no pública, no explícita, que em sembla que va per una altra banda. Eh? I em semblarà, en fi, quan es faci pública ja li diré, però a mi em sembla que no és mal, que no és inadequada.
Serà Trias qui es presentarà, encapçalarà la llista de Junts per tornar a ser alcalde?
Jo crec que és una proposta que és coherent, que és permetrà recuperar doncs, amb una certa prestància, amb una certa rapidesa, el temps perdut, diguem-ne. No?
Com va ara mateix Barcelona? A vostè què li sembla?
No, Barcelona va malament des del punt de vista polític, des del punt de vista social, com sempre. Està plena de gent talentosa que dona entitat doncs, a la ciutat, però des del punt de vista polític va malament. Jo crec que els últims 8 anys han sigut 8 anys sense projecte, i una ciutat sense projecte és una ciutat que necessàriament retrocedeix. Per què va funcionar també Maragall? Perquè Maragall tenia un parell o tres d'idees clares que les feia servir com a argument per interrelacionar tot l'altre. Treballar conjuntament amb la societat civil, donar oportunitats al món privat, no abandonar mai la idea de llibertat democràtica, no abandonar mai la idea de justícia social, igualar barris, igualar rendes, totes aquestes coses, no? I això era un fons que anava movent el conjunt de les actuacions que es feien, no? I sempre a partir de la idea aquesta. Una ciutat, bàsicament, és un projecte. L'has de tenir ben definit, i si el tens ben definit, al final el trencaclosques va posant-se a lloc. Si no el tens, jo crec que l'alcaldessa va arribar, el grup de l'alcaldessa va arribar a l'alcaldia sense tenir-lo, no l'esperaven fa 8 o 7 anys, i no l'han sabut construir.
Avui Ferran Mascarell al divan.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Copulo a Catalunya Ràdio.
Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar.
Joveníssim!
Tot de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa.
Serrat joveníssim aquí.
Sí, bueno, abans escoltàvem el Raimon, que sí. Ara me n'he recordat que aquesta cançó del vent la vaig escoltar per primera vegada a Sant Feliu del Llobregat, i després en Serrat. Eren l'expressió de dues mirades joves i noves i fresques sobre la realitat en la que vivíem. Aquesta cançó, aquesta idea de matinada, aquesta idea de començar, era una idea que ens arribava a l'ànima, no? I ens movia molt a tots.
I vostè ara, diríem, de músics o noies que també es dediquin a la música, que siguin com emergents, n'escolta alguna?
Escolto bastanta música, i home, una de les coses sorprenent, vostè sap, crec que ho sap, que normalment en el món del teatre se sol dir, en el món de la música
vostè
també,
dels que va al teatre.
Se sol dir, exacte, que sí. Si algú que del món de la política va al teatre, i també a la música, sóc jo, que hi ha veritat, he anat molt.
I la dansa, i el cinema,
veritat,
i els concerts.
I he anat molt. I a més disfruto molt anar-hi, i m'agrada, i a més haver fet de conseller i de regidor, tot això m'ha ajudat a aprendre a mirar totes aquestes coses, i si una pena mirar al final, doncs ho disfruta, no? Per tant, sí, home, hi ha tota una generació de noves veus, que és extraordinari, i a Catalunya, i veus femenines, la veritat és que hi ha un grapat sorprenent, interessantíssim, apassionant, perquè tant des del punt de vista musical com des del punt de vista dels continguts del que diuen, no? Són mirades noves sobre la realitat amb les que vivim. Entenc que estem des d'aquest punt de vista en un bon moment, i té que veure amb allò que dèiem, que aquest és un país ple de talent, ple d'esforç i ple de diversitat. Són les tres característiques de la Catalunya que a mi m'agrada.
Esforç, talent i diversitat, eh?
Sí, hi ha molt de talent, sempre, no d'ara. Esforç, perquè en aquest país ningú li ha regalat res, la gent s'ho ha de fer. I diversitat, perquè bueno, som un país enormement divers, hem sigut històricament diversos. No?
Digui'm una veu d'aquestes femenines que escolta alguna vegada.
Aviam, posi-me'n una.
No, la muntarem.
Si l'encerto.
Baby, no me llame.
Aquesta dona és una crac. És extraordinari, no? Com ha sabut trencar els...
És un fenomen.
És un fenomen, sí, sí. És un fenomen.
I l'ha vist actuar en directe?
No l'he vist actuar en directe.
El veig ballar. Jo que m'ha dit que no ballava amb la Rosalía, arriba a ballar i tot. 20.000 llibres té a casa?
Sí, sí,
perfectament
sí.
Ordenats, clac, 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 clac.
Home, perfectament ordenats no, però, ja. Però els tinc. El que passa és que n'he de començar a treure, perquè ara ja comença a ser un problema. Ara. Però bueno, els anirem traient.
I aquesta altra? Ara hem tirat enrere Otis Redding.
Ah, bueno, això es tira... Sí, això està en els orígens. Això, sí. El blues, el rhythm and blues, sí, juntament amb els Beatles, els Stones i tota aquella generació del pop, del primer pop, doncs marca la meva generació, sí.
A veure, abans s'hi ha referit a Ferran Mascarell, que havia impulsat l'Avenç, encara saber, on diu que va aprendre a fer d'editor i de director, no?, també, saber...
Bueno, amb l'Avenç vaig aprendre a fer d'editor. Sí, jo, si no m'hagués entrat en política, m'hagués dedicat a l'edició, a fer d'editor, perquè m'agradava molt. I fer l'Avenç es va representar aprendre això, a composar, revistes i a tirar endavant.
Sí. I allà, empenyent, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Llengua Catalana...
Això va ser, una reacció, perquè com no ens donaven subvenció, i em deien que no, perquè l'avenç no era, del ram dels que en aquell moment governaven, doncs vam crear l'associació per impulsar una mica d'ajut públic.
Sí. Això del català, tinc la impressió d'estar fent una roda que va endavant i endarrere, endavant i endarrere, fa 30 anys.
Bueno, una mica més de 30. En realitat en fa 200 i pico.
No havíem nascut.
No, però vull dir
en aquests micròfons tinc la sensació, sí. Fa 30 anys d'anar endavant i endarrere i dient coses molt similars.
Però fixi's, quan algú arriba a Espanya d'algú, sí, de fora, i dintre d'Espanya s'instal·la a Catalunya, l'Estat hauria de ser un instrument eficaç per dir, escolti, aquí es parla una altra llengua i li donem prestigi. O a nivell internacional, si el català estés en els organismes internacionals, qualsevol llatinoamericà que arriba a Catalunya sabria que aquí se'n reuneix una altra llengua, prestigiada, etc etc. O si es deixés que la unitat entre el valencià, el català i el llenc funcionés, la gent entendria que aquesta és una llengua que parlen 10 milions de persones, que té els mateixos drets i deures que en segon altre. Si tu vius en un context en el que tot això t'és negat sistemàticament, al final tens la impressió que la llengua, el català, la nostra llengua no té valor, no és important, no hi ha ningú que la defensi excepte uns quants catalans que, mira, que tenim aquesta mania.
Com una dèria,
Sense bona institucionalització política, sense eines institucionals bones, és el que dèiem al principi, el català tindrà sempre dificultats.
I ara no hi podrien ser aquestes eines?
Bueno, pregunti jo, que jo sàpiga, hi ha 3.000 recursos posats per l'Estat contra normes catalanes. No? Polítiques favorables, no en sé cap.
Ferran Mascarell.
Aquesta és una cançó meravellosa.
Ara aquí el veig aquí radiant, amb aquesta música.
Li cantaria, si vols.
Canti-me-la, va. Prince i Ferran Mascarell. Aquest home hi entén tant que dius, 6 o 7 cançons, creu-t'ho, que les ha doblades. Lou Reed, que abans dèiem, té aquesta peça de caminar sobre aquesta vessant, diríem, la salvatge, no? Similar a la de Otis Redding, tenen un ritme molt similar, no?
Sí, aquesta cançó de Lou Reed és meravellosa, és caminant a l'altre costat, no? Sempre hi ha un altre costat.
Com un costat, no? Fosc, aquí el wild, que sempre, diu com salvatge, no?
Que sempre hi és, no? I, bueno, sí, sí, és una altra magnífica cançó que m'agrada molt. El vaig conèixer.
El va conèixer?
El Reed, sí.
Sí? Què va passar?
No, el vaig conèixer aquí, a més a Barcelona. Va actuar una vegada aquí, vaig tenir ocasió de tractar-lo, i era un personatge d'aquests, bueno, aquest món així, una mica de l'altre costat, diguem-ne.
De l'altre costat. Vostè no ha volgut ser mai de l'altre costat, o sí?
A mi m'ha interessat a l'altre costat, perquè tot sempre hi ha un costat obscur, o si més no, difícil de definir per un mateix, no? No som lineals, les persones, no? Jo he tingut molts amics, per exemple, que han viscut en l'entorn de la droga en els anys 70, i he tingut alguns amics desapareguts, i t'ha fet pensar moltes coses, això. Sembla que lliga i tot.
Vostè poc s'ho pensava.
No.
Això és el divan. Això és la ràdio, la màgia de la ràdio.
Amb Sílvia Coppola.
Cocaïn, vostè ha dit, he tingut amics. Vostè hi ha estat també posat o no?
Bueno, jo vaig viure les conseqüències a l'entorn de tots aquests coneguts. Jo mai sempre vaig trobar que el món de la droga era un món que si et podia malament, o sigui, mai he volgut, mai. Mm-hmm. En canvi, hi havia amics que hi queien i, home, he vist desaparèixer amics molt importants meus en aquells anys 70 i 80.
Com ho ha fet com a pare per transmetre aquesta idea?
Bueno, bàsicament, tenint una filla estupenda que penso que s'ha fet ella i ha sabut ser, i ella i els nanos que ha fet, tres nets, estupendament bé, tinc una filla estupenda.
Ferran Mascarell era aquella persona que te'l trobaves en un acte i a la que parlaves una estona treia de la cartera la foto de la nena. Jo tinc aquest record encara, eh?
És clar,
qui t'ensenyava la nena, no? Que això, era, no sé, estava molt bé. I d'avi, què tal?
Bé, aviam, tinc un petit problema. Han viscut, tenen 12, 8 i 6 anys, han viscut 5 anys fora ja, 3 anys a Chicago, i ara en porten 2 a Holanda, o sigui que, per tant, fa 5 anys que no els he vist, els veig a l'estiu.
Però
i per
no,
tant...
no els pot anar a buscar a l'escola cada dimecres.
Clar, és una mica difícil, però bueno, són estupendos gràcies a la meva filla i al pare dels nanos. Hey, Joe,
where you going with that gun of yours? Eric Clapton, el Jimi Hendrix.
Està fent un repàs aquí. Que...
Oh, jo, això vostè ho ha dit, vostè ha dit. Posa allò, aquests autors, pam, pam, i hem anat fent de mica en mica doncs una repassada. I, és clar, aquesta ens agrada. I come from down in the
valley where Mr. When you're... És que són molt bons expressant coses, tota aquesta gent.
Canten com que parlen, eh? Són molt bons, sí. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down to the river. Vostè està quasi tan o més entusiasmada que jo. No ho expliqui.
Home, vostè balla més que jo.
Això sí. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge, no wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we'd die. Oh, down to the river we did ride. Uno casi podía pensar que también el muerto tenía que oírlo. Estaba tendido en un catafalco, como lo había ordenado, de frac con el cobertor a la altura del pecho, sobre el que resaltaba la almidonada camisa, las manos cruzadas y sin crucifijo, prendidas las condecoraciones. Los arcos superciliares pequeños y duros, las mejillas y los labios hundidos, cosidos en la piel muerta, horrible, y sin ojos, que aún forma parte de la persona y que le es ajena, el saco de viaje de la vida. Involuntariamente, Ulrich se sintió afectado en las más profundas raíces de su ser, donde no hay sentimientos ni ideas, pero ninguna otra parte se conmovió. Si hubiera tenido que expresarlo, lo único que habría acertado a decir era que había tocado a su fin una molesta relación sin amor. Del mismo modo que un mal matrimonio pervierte a las personas que no pueden librarse de él, así también ocurre con cualquier vínculo previsto para toda la eternidad, difícil de soportar, cuando lo temporal se encoge y se retira bajo dicho vínculo.
El diván amb Sílvia Còpulo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Que ben llegit.
Que és amable. M'ho passo bomba. Des que el senyor Mascarell ens ha recomanat aquest llibre, que el tinc posat allà al telèfon, vaig al bus llegint-lo. Què ens ha triat?
Bueno, Robert Musil té un llibre, un clàssic de... de principis del segle passat, un llibre que fins per altra banda no va ni tan sols acabar, però que és extraordinari, Robert Musil, L'home sense atributs.
L'home sense atributs.
També hi ha gent que diu que s'hauria de traduir L'home sense qualitats, diguem-ne. Però bueno, hi ha un cert debat entre els lingüistes sobre quina de les dues seria la paraula més adient, no? Però bé, és igual, el títol formal és L'home sense atributs. I és un clàssic de la literatura europea de mitjans del segle XX, que a mi, no sé, em va venir, em va parar, vaig trobar com m'acostumen a passar aquestes coses. Jo sóc molt d'anar de llibreries i de vegades, i gairebé sempre agafo coses que trobo. Aquest jo diria que el vaig comprar, els 5 d'oros allà... fa anys d'això, eh? Però jo diria que el vaig comprar allà. I el vaig llegir, em va entusiasmar. Sempre és un llibre que són 3 volums, és un llibre que sempre he anat regalant perquè no el coneix gairebé, o el coneix poca gent,
diguem-ne. Poca gent,
jo no el coneixia. I en canvi és un llibre extraordinari. És un llibre que expressa amb molta ironia, amb molta gràcia, doncs les contradiccions del segle XX, no? Un món tecnològicament avançat, un món, en canvi, políticament, doncs, en aquest context doncs, dels imperis decadents de que s'està produint en l'entorn de la Primera Guerra Mundial, no? I tot això està expressat amb una gràcia extraordinària en aquest llibre, amb aquest Ulrich. Jo vaig agafar el costum de mirar-me la gent quan he tingut que fer allò, fent de conseller o fent de regidor, quan he tingut que fer allò que has d'explicar de vegades les qualitats d'alguna de les persones, doncs que els hi has de fer homenatges i tal, sempre vaig acabar agafant el costum d'expressar la virtut d'aquesta gent a través de les qualitats comunes, col·lectives que expressaven, no? O sigui, aquest llibre a mi em va servir per muntar una mica aquesta idea de que en el món, en la vida, hi ha persones amb qualitats que es preocupen de si mateixos, però també d'aquell entorn en el que viuen, i després hi ha aquelles persones amb poques qualitats que es despreocupen de tot excepte de si mateixos. Aquest joc, diguem-ne, en aquest llibre, amb l'Ulrich i tots els altres personatges que hi van sortint, doncs està expressat.
Amb el pare, que hi ha deixat escrit com, dit en primera persona, no et comunico que m'he mort. O sigui, és clar que el teu pare et facin arribar un missatge que digui et comunico que m'he mort. En primera persona tu ja quedes... quin personatge, no?
Robert Musil és un clàssic boníssim, que, bueno, pel que sigui no està gaire de moda, però és molt bo.
Ferran Mascarell.
I like to be in America, okay by me in America, everything free in America,
for a small fee in America.
I pel·lícules que ens ha triat, el West Side Story, que deuria ser un adolescent, vostè.
Sí, és clar, perquè la vaig veure en el cinema de Sant Just i va ser tot una... Era una pel·lícula per un nano de 16 o 17 anys, era una pel·lícula extraordinària, no?
Era el descobriment del sexe
tots,
i de l'amor, no?
Molt del sexe, de la diferència, de totes aquestes coses.
Anem a la següent. Hello, darkness, my old friend. També és una altra manera de descobrir el sexe i l'amor aquí, eh? Amb Mrs. Robinson, eh?
Sí. Quina gran dona i quin gran...
Es va enamorar de Mrs. Robinson, vostè, no?
No, però em vaig enamorar de moltes actrius i, per tant, podia haver estat qualsevol...
Com quines?
Home, no ho sé, vostè em fa unes preguntes d'aquestes, ara em fa pensar.
Vostè dius, m'he enamorat d'unes actrius, dius, quines, no?
Bueno, clar. Home, la meva generació em va... Jo era més de la Brigitte Bardot que de la Marilyn Monroe.
Sí? I l'Eliza Minnelli?
L'Eliza Minnelli, sí.
Ara a Brigitte Bardot li agradava.
No, però això era de nen, això era de molt jovenet. Sí,
sí. Això és aquí el rebel sense causa,
Bueno, aquestes pel·lícules eren, sí, home, per tota... No, abans li explicava que culturalment ens constituïm i som la nostra... I com ens constituïm culturalment? Doncs la nostra generació, a través del que ens deien els pares, del que ens deien els professors i del que escoltàvem en les cançons i vèiem al cinema. Això era el fonament de tots nosaltres, no?
Sí. Aquesta no la coneixíem, o no la coneixíem tant, eh? Aquest Before the Rain, de Milcho Manchevski, d'aquella antiga Iugoslàvia, sí?
Sí, aquesta pel·lícula la recordo perquè em va agradar molt, perquè era una pel·lícula que en aquell context em posava de relleu que, a més d'allò que succeïa a Amèrica o d'allò que succeïa en el teu propi país o allò que succeïa a França, hi havia altres realitats que desconeixies, no? I, bueno, això eren d'aquelles pel·lícules que després et donaven ganes de viatjar a llocs que no coneixies.
I que ens semblava que eren molt millors aquell moment, eh?
O sí, bueno, hi havia una mica de tot, sí, era diferents, no?
Això és del que es parlava al Cinefòrum.
Sí, parlàvem una mica en el Cinefòrum, sí, encara que jo, la veritat sigui dit, no m'acostava, m'agradava més la pel·lícula que el Cinefòrum.
Home, és que allò que em diu,
m'agrada.
Perdó, estava molt bé.
A qui li demana perdó?
A tothom.
Summertime.
Oh, l'Ella Fitzgerald.
L'Ella Fitzgerald, sí.
Hello.
I si ara es mira ja tot el que ha fet en aquesta part de vida que hi ha viscut, de què és n'estar més content o més satisfet? O diu, mira, això sí que ho vaig fer. Bé, Ferran.
No ho sé, no sé què dir-li, sincerament.
No?
No, jo suposo que del que estic més content és d'haver viscut el que he viscut amb una certa intensitat, amb una certa convicció de que es podien fer coses bé, en benefici propi, perquè tu t'ho passaves bé, però també pensant que finalment els humans som comunitaris i, per tant, doncs, si pensem en termes comunitaris, les societats milloren i tots ens sortim beneficiats.
Alguna cosa en l'àmbit de la cultura que diu, mira, aquí vam encertar.
Ah, no, miri, li posaré un exemple d'una cosa que a mi sempre que passo per davant em fa il·lusió, la biblioteca de Lesseps.
La biblioteca de Lesseps, eh?
Sí, la biblioteca de Lesseps és una biblioteca... És una biblioteca que, quan es va fer, quan jo feia de regidor, n'hi ha bastantes de biblioteques que em fan il·lusió, perquè va ser una cosa que vaig promoure molt a partir dels anys 90, i ara tenim un parc de biblioteques extraordinari, però si li he de dir coses que des d'aquest punt de vista han funcionat, doncs la biblioteca de Lesseps, que és un exemple, perquè era un lloc on no hi havia res, i ara és un lloc de referència de la vila i dels barris del nord. Però hi ha moltes coses d'aquestes que li podria dir.
Anem acabant.
All of me, why not take all of me?
I'm Billie Holiday.
Can't you see I'm no good without you?
Tota l'estona té la idea, expressa la idea com que darrere fons de la comunitat, les persones, és a dir, la globalitat, diríem, el grup humà perquè millori, en tot el que va dient.
És possible, sí.
I ara he pensat, mira, és aquesta cançó que diu Olof.
És el que penso.
Sí. Mira.
Left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you?
I si tingués una segona oportunitat, què modificaria del que ja ha fet a la seva vida?
Pràcticament tot, si ja ho he fet, faria altres coses, no?
No modificaria, no em faci trampa.
No sé.
Hi ha una cosa que no ha acabat d'anar, això ho hauríem hagut de fer...
Home, jo crec que des del punt de vista polític podríem modificar bastantes coses, perquè si ens n'haguéssim sortit, el nostre país seria millor. I quan dic que seria millor, voldria dir que la gent patiria una mica menys, a vores d'ara.
I personalment, què li agradaria haver fet?
Escriure.
Oh.
Però, bueno, ho faré ara.
Ja ha escrit, però ara vol escriure una novel·la?
Estic amb això.
Això m'ho ha de dir, això de la novel·la que serà.
Estic. I, bueno, hi ha alguna altra idea, però sí, ara toca...
I unes memòries.
Això també, sí. Tinc moltes llibretes. No sé si ho recorda, però tinc moltes.
Sí, vam unes llibretes petitones.
Sempre vaig amb llibreta. Tinc moltes, en tinc centenars.
12 centímetres.
Bueno, abans les portava més grans.
Més grans,
sí,
eh?
Les porto més.
I la novel·la, de què va, la novel·la? No. Una mica
té que veure amb això. És la història d'un... És la història d'un home que va topar amb la revolució.
És vostè?
No, jo no em faria una novel·la de mi mateix.
No ho sé, jo l'escric... però com que hi posem coses...
No, és la història del segle XX vista per un home dels que no va triomfar.
I les memòries?
A les memòries hi ha molta teca. Hi ha memòria política i memòria cultural. La memòria cultural és algo així com crònica d'una cultura inculta, el títol, o sigui que, per tant...
Crònica d'una cultura inculta, i és la nostra?
Li sembla bé o no?
A veure, pensi que quan es posa la paraula felicitat en el títol, es ven més.
Bueno, ja hi posarem crònica d'una cultura infeliçment culta.
Si m'hi posa inculta, dius, ai, Mateu, a tirar enrere, bueno, clar.
Ja ho meditaré. Ja pensaré en tot el
no
que...
No podem fer...
Veig que vostè...
Jo vaig endavant i en positiu, no? Si clar,
jo
clar.
També m'he dedicat tota la vida a anar endavant.
Que vagi molt bé.
It's been a hard day's night.
Torni quan estigui ja amb les galerades a punt, eh? Llegirem les galerades.
Això serà aviat,
Això serà aviat. Doncs se'ns acumula la feina, eh? Quan seran les galerades de la novel·la?
No ho sé. Posem que l'any que ve.
El títol el té, de la novel·la?
Sí, però no li puc dir.
Com que no? Em pot dir-me això de la cultura inculta?
Bueno, dona, perquè aquest és el títol provisional, home. No, l'altre encara no li puc dir.
Una mica.
No, dona, ja li he dit el tema.
Ferran Mascarell, moltes gràcies.
Un plaer, Sílvia.
Gràcies de debò, perquè sempre ens fa una lliçó d'aquelles que fan els bons professors que entra disfrutant-hi. Gràcies de debò.
Moltes gràcies.
Amb Josep Lluís Santi Solsó, el muntatge, totes aquestes coses sonores maques, i Susana Ortega a la producció, les fotos, etcètera, etcètera, la coordinació. Fem el divan a Catalunya Ràdio. And I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.